i aquestes nenes i dones.
Anna.
Bé, d'entrada em sumo els elogis perquè, a veure, jo normalment no miro la tele, miro sèries, però quan poso la tele pues és per veure pues, el 324, per veure el Col·lapse, per veure documentals com aquests, que realment això sí que és veritat que cada vegada... No hi ha només ho farà la televisió pública, això serà l'única justificació de la televisió generalista. Per això penso que si les teles privades no espavilen, doncs acabaran... Piu! Dit això, a veure... Jo tinc molta curiositat per veure el documental, perquè realment sí que és veritat que projecteu una mirada 30 anys després sobre uns temes que fa 30 anys doncs es veien d'una altra manera. Vull dir, això que es diu de que era normal acabar un dinar oficial o ser un oficial nan de putes, vull dir, jo mateix he estat com a dona amb un dinar que hi havia senyors que entre ells, sense tallar-se un pèl, davant meu deien, ja ens anem de putes. Dius, hòstia.
Això ha passat quan estaves a la política?
No, el periodisme. Però eren polítics.
Fa uns anys, no?
Però podien ser polítics.
Estàs parlant de fa 10 anys?
No, t'estic parlant, doncs més o menys de... Sí, de l'època que és d'escriure, però allò que has parada... 20, dius, home,
25 anys.
I no es poden esperar que vagi al lavabo per fer plans d'anar de puta, perquè et quedava una mica 30. Estrany, no? Dit això, a veure, jo sempre he pensat que una casa de putes no és el lloc ideal per comprovar l'edat de ningú. Vull dir, a veure, ja recordem que poc abans d'això va haver el cas aquell, ja no me'n recordo el nom, però que va afectar el Javier Gurruchaga, que finalment va acabar absolt perquè realment ell no sabia...
El cas Arni,
ell no sabia que estava interactuant sexualment amb nois menors d'edat, o almenys així ho va considerar el jutge. Dius, a veure, jo ho sento, a veure, jo sé que la meva posició està en minoria ara mateix, però jo penso que ha augmentat molt la sensibilitat social sobre aquests temes de prostitució, també ha augmentat una certa hipocresia i, per què no, un cert puritanisme. Jo no estic per abolir la prostitució, estic per regular-la, i crec que si es regulés s'evitarien aquestes coses. Podrien haver-hi controls perquè fos voluntari, perquè no hi hagués tracte de blanques, i per controlar l'edat i altres coses de les persones que s'hi dediquen. Mentre la prostitució sigui una activitat clandestina i ens agradi o no, unes vegades més tolerada, d'altres menys, però ningú ha aconseguit erradicar-la, tinc la impressió que drames com el que probablement veurem en aquest documental...
Aquest doncs és un debat, Anna, que molt interessant i que, a més, saps que s'ha fet... L'any passat es feia al Congrés dels Diputats i que, a més, dividia clarament l'esquerra entre els evolucionistes i els que consideraven, com dius ara, que s'havia de regular.
Clar, però és que, mira, per exemple, el dissabte el Col·lapse, el Ricard parlava dels Dolly Fans. Clar, i me'n recordo que tu li preguntaves a la Mari Solgaldón, dius, bueno, això... com dient, és una cosificació del cos de la dona, dius, entre la ratlla de...
Diu, clar, no, és una ficció.
És una plataforma on tu pagues uns diners i demanes que et facin coses.
Per exemple, a veure, quan l'Úrsula Corberó, per dir alguna cosa, es despulla en una sèrie, també s'està, diguem-ne... o està fent art. Clar, no, que són debats molt...
A part del gran debat de si la prostitució s'ha de legalitzar o no s'ha de legalitzar, que evidentment té gent. És curiós que en espectre més de...
Jo m'estic més legal i neta, pas aquest merder que segurament veurem el documental, que serà una vergonya darrere l'altra.
Políticament, dins de la dreta, això té poca discussió, perquè tot el món és...
Home...
Poca. I dins de l'esquerra això té bastant més discussió. És a dir,
sí,
i no només discussió, sinó discussió calorada.
Sí, però una mica hipòcrita pel que hem vist últimament.
Sí, però a part d'això, i entrant en el detall justament, que no és un detall, sinó que és una catàstrofe gravíssima de menors d'edat, bueno,
això és horrorós.
Escolta, sí que n'ets responsable. Per què? N'ets el client, i tant que n'ets responsable. Per què? Perquè si la prostitució és legal, això és il·legal. I, per tant, tu dius, tu vas allà i, ui, en una circumstància... Bueno, doncs t'arrisques. I si t'arrisques i tens un dubte, no ho facis. No, escolta...
Tu has anat de putes
Jo perdone, però no em dedico a aquestes activitats.
Vale,
ni he anat ni hi vaig ara.
Però en sèrio, si es colen menors d'edat en una discoteca,
si
es tota
colen,
la vida ha passat
si
així...
Si es colen menors d'edat en un lloc així... i tens el més mínim dubte.
Però com, a veure, per començar, posa't en l'actitud d'una persona...
Però si jo em poso en qualsevol actitud...
A veure, no podem... Primera, no podem... Vull dir, pretendre això no és realista.
Escolte, si, d'acord, si vostè compra un diamant...
El que hem de fer és,
escolte, si vostè,
és impedir
si
que els menors estiguin allà.
Si vostè fa, no, impedir res. Si vostè fa de perista...
Impedir.
Si vostè fa de perista, està fent de perista. Si vostè està comprant productes robats, està comprant... Si dubta lleugerament de la procedència d'aquests productes...
O sigui, tot depèn d'un dubte raonable. Pues, o sigui,
no,
la defensa dels menors depèn d'un dubte raonable, no?
Com tot en la vida, pues com tot en la vida, quan tens relacions sexuals i dubtes, no faces aquesta agressió, que aquesta relació que es pot convertir
en
una agressió.
Mira, un putero, a no ser que sigui un pedòfil, a no ser que sigui un pedòfil confés, que llavors ja tenim un altre problema, ja tenim un putero, quan va de putes, evidentment no es planteja aquestes perquè no se les vol plantejar.
Veig que la seva experiència en aquest sentit és bastant més remarcable que la meva i que parla amb més seguretat.
Home, en conec uns quants, sí.
D'acord, i li diré, doncs que es fota. És a dir, si tu vas a un lloc i tens la possibilitat i tens un dubte davant l'edat que pugui tenir una persona i tires al dret, després prepara't. Perquè la teua responsabilitat amb això és gravíssima. I si la prostitució a Espanya no és il·legal, però...
Però no és il·legal.
Veure, i per tant, Vicent... és il·legal. Però la relació menors no consentida o consentida d'aquesta manera sí que és un delicte.
Però, Vicent,
doncs,
escolte,
escolte, tens tota l'obligació del món assegurar
dient,
la jugada.
Em perdonaràs, però jo sé que ho dius carregat de bona fe, però ara...
Precisament home, carregat de bona fe, no, i carregat d'indignació.
No, i d'ignorància. Perdona un moment.
Sí, perquè ja dic que no conec tant com vostè el tema.
No, però sí, jo l'he investigat perquè per raons que preferir no haver d'explicar, per desgràcia conec més aquest tema del que m'agradaria.
I li agrada l'actitud o entén l'actitud
no.
d'una gent que es converteix,
la conec,
que es converteix
la conec.
En un consumidor de sexe a menors.
A veure, el que t'estic dient... Si la prostitució és il·legal, vol dir que està zero regulada. Això què vol dir? Que quan un putero entra per la porta del prostíbul, pot tenir dubtes de tot, de si és menor d'edat, de si és víctima de tracte de blanques o està fent voluntàriament, de si té criatures petites, de si està malalta, de si la peguen, de si el proxeneta la mata hòsties.
Amb una diferència.
Clar,
amb una diferència.
És que si tingués aquests dubtes, ja no seria un putero.
Però què?
Un putero és una persona que ha suspès el seu judici moral.
Però de què està parlant vostè?
Jo no puc refiar
del
ser o no ser del putero.
De
he de refiar d'una regulació que faci impossible tenir aquests dubtes.
Però de què està parlant vostè?
Si de la realitat.
No,
bueno, de la realitat.
No siga tan intransigent en les valoracions.
No, home, no soc intransigent, però estem parlant d'un tema molt seriós.
Ara deixem parlar a mi. Estàs parlant d'un putero com si fos una categoria única. I això no és veritat. Perquè els consumidors de sexe tenen moltes categories. Això no és veritat.
Aquí ja em refio a la seva experiència.
Jo de la seua, ja que ho he estudiat tant. Un putero. Un putero és una persona que consumeix sexe pagant i que té una tipologia absolutament variada. I no cal haver estudiat res per saber això.
Sí,
i saber que hi ha moltes persones i moltes actituds. Segon, si vostè està entrant en un terreny que per alguna només, per una certa, un cert moment, considera que pot ser delictiu, pare, frene, punt, s'acaba la història.
Però si l'activitat en si ja no és legal, o sigui, a veure...
Que no és il·legal.
Tenim la hipocresia de que el putero no va a la presó, però el proxeneta sí que hi pot anar. La qual cosa és
home,
com...
El consumidor de droga no va a la presó...
Estic a favor de legalitzar les drogues i regular... No, això és tonteria.
No, això no és tonteria.
Això és tonteria i així se'ns va, amb la prostitució i amb les drogues.
Si us sembla, només per un apunt, l'any 92, anar amb aquestes noies que les anomenaven babies, costava entre 100.000 i 200.000 pessetes.
Ja, però què vol dir baby?
No ho sé,
pues
és el que deia.
No és un major d'edat.
Exacte,
I per això valientes diners.
Sí, i l'altre detall important, la vulnerabilitat d'aquestes nenes, els entorns en què venien, els orígens humils. I si mirem a la Jonquera, segurament que si comencem a indagar amb l'origen i la situació d'origen migrant, la situació de pobresa de les noies, que hi ha no només als prostíbuls, sinó sobretot a les carreteres, segurament que veurem que també estan en una situació de pobresa. Jo, de moment, a la Jonquera, no he vist cap dona que va començar amb un club que fos la més rica de la frontera. No ho he vist encara.
No
veig que cap d'aquestes noies que estan treballant en aquests prostíbuls a les carreteres acabin amb una gran capacitat adquisitiva, sinó tot el contrari. Acaben amb una situació molt vulnerable i el que ens diuen és que la seva vida útil són uns 4 anys de dedicar-se a això, perquè després poden patir problemes d'addiccions, d'alcohol, de drogues, que moltes vegades és afavorida pels mateixos proxenetes.
Però que sapigueu que des del punt de vista penal, l'última reforma sobre el tema va fer desaparèixer el delicte d'estupro, que era les relacions consentides entre un major d'edat i una menor entre, bueno, o menor noi, no? Entre 16 i 18 anys. Aquesta, d'aquesta no en parla ningú, però en realitat aquesta gent probablement està en aquesta frontera poc definida, doncs, de gent que té 16 anys o 17, que no és major d'edat, que aleshores era delicte i ara ja no ho és. Ho dic perquè moltes vegades es parla del tema del consentiment i el si és sí, no sé què, i aquesta ha passat de rondón. I jo el que dic és que, malgrat el que diu l'Anna respecte de que regular-ho seria molt més clar i s'evitarien algunes formes d'explotació, la prostitució en general, excepte aquestes que surten en OnlyFans i de les,
bueno,
les prostitutes
no,
de luxe...
Elles no es consideren
segon,
prostitutes,
espera segon,
no? Perdona,
espera un segon. Excepte aquestes que veiem que són la prostitució de luxe, que, bueno, diu que lo ama i té 80 anys, i surten les revistes del cor, i aquestes que diuen que fan ficció, com la... etcètera, no? Bueno, en fi, la major part, el 80-90% de les fórmules de prostitució, les dones no són efectivament lliures. És a dir, és una forma d'explotació de la dona del segle XXI. No és cert que siguin lliures. Aquest tipus de llibertat sabem perfectament que no existeix. I l'esquerra hauria d'entendre tota que quan ella parla de que no hi ha llibertat sense igualtat, en aquesta no ho diu mai. És a dir, hi ha un punt últim de degradació de que la persona pugui ser utilitzada i sabem perfectament que no ho és i no fa els actes sexuals perquè vulgui, sinó perquè d'aquesta manera es guanya el diner. Doncs mira, si diem de l'OnlyFans, que té aquest punt de prostitució, que jo comparteixo...
A veure, jo crec que no.
En aquesta qüestió...
Jo crec que no, que penjar vídeos a l'OnlyFans...
Ja vaig recordar la meva, que és que no hi ha consens enlloc, ni hi ha consens.
I tant, que no hi ha consens.
I no hi ha cap mena de consens a l'esquerra que es tirava els plats pel cap fa quants dies a Congrés.
No, 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 consens no hi ha. Anna Teixidor, periodista directora d'aquest documental, recordem que és una docusèrie de 3 capítols a la plataforma 3CAT, Murs de Silenci, Gran Escala 2000, que es podrà veure avui en un únic capítol també a TV3 als nits sense ficció. Gràcies per acompanyar-nos i bona feina.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Bueno, Carmeta, sí, vull dir, bordell, casa de cites, no? Vull dir, casa de dones, eh?
Barrets.
Bueno, després hi ha el tertulià que parla clar. Vull dir, hi ha l'Anna, casa de putes, patamba, xats. Sí, ja ho sé, sí. Ja ho sé, no? Amb la Mercè marxa corrents. Què diu aquesta?
Parla clar.
És així de clar. Vull dir, hi ha el putero i la casa de putes. I tothom ho entès, això, eh? I tothom ho entès. I els tertulians
han de parlar clar. Bon dia,
bon dia,
amics.
Bon dia, Carles.
No, clar que el que se li ha de reconèixer a l'Anna és que no, vull dir, anem de cara... Les coses
es diuen
pel
seu nom.
De cara barraca.
Les coses es diuen pel seu nom. I s'ha acabat. Llavors, en sabràs més o menys. Jo què sé, i entraràs més en el tema i entraràs menys. Però les coses se diuen pel seu nom. I això és així. Vull dir, totalment d'acord.
Sabeu per què es deia casa de barrets o no?
Perquè
deixaven el barret penjat a l'entrada de la porta.
Però
una casa, hi havia tot de barrets penjats a la porta...
Ja, però llavors el Liceu també era una casa de barris.
Home, és com era.
I el círculo equestre, sí.
Evidentment. Evidentment.
Va, clar. Escolteu, no ha sortit la conselleratura en aquest sentit. Creieu-me que va fer feina al seu moment.
Sí, senyor. Molt ben reivindicada.
Em pensava que sortiria i per mi és una figura a reivindicar.
Totalment.
Sí.
Escolteu, ara que heu citat el Liceu, pot ser que aneu... amb màscara, mig amb màscara, tots?
Sí. No, tots no, però dos sí.
La meitat de l'equip.
La meitat va amb màscara. És que, entre què heu dit que això semblava la banda municipal, perquè un toca el trombó, l'altre toca el clarinet, i l'altre toca... I portava... Això és un balo in màscara.
Exacte.
Sí. El Sergi Sol va amb FP2
i se li nota, eh?
I la Montserrat Nebrera va amb quirúrgica d'aquestes...
D'aquestes de l'entrada d'aquí,
sí,
de Catalunya.
De la farmàcia, diguéssim.
Mira, a la Montserrat no l'hi he notat, però... li he notat la veu. Li he notat la veu.
No, perquè és més prima, el teixit i no es nota tant, no?
Sí, sí, però que està una mica...
L'FFP2 és més forta.
Que li sortirà tota sexy, tot així és Bonnie Tyler, no? Una cosa...
Ah, mira, veus? Bonnie Tyler.
Sí, tenia tantes ganes d'estar avui aquí que diria que saltar-me fins i tot les recomanacions, però...
Que no s'ha de fer això, Sergi.
No s'ha de protegit, i encara he tingut la sort, diguem, que la Negreta, doncs, que ha vingut avui una mica encostipada, doncs va amb una quirúrgica, saps? Perquè si no, si el metge, ens ha escoltat...
Que no t'ha comandat. Hem posat molta distància i estem ventilant l'estudi més de l'habitual.
Molt bé, molt bé. M'ha agradat molt el piloteig, Anna. Tu poses la tele només per mirar col·lapse, eh?
Sí.
No, col·lapse, el 324, i els documentals.
Jo no ho fem perquè m'envia WhatsApp a tot, el dissabte.
Ha renovat, ja ha renovat. He vist que l'Arnoldo ja apuntava ja la Terra renovada per la temporada vinent.
Sí, sí, sí. Això és un indirecte, se suposa, no?
El què?
Que li envia a vostè, que estigui tan pendent de col·lapse, la senyora Negreu.
Sí, m'envia WhatsApp i em comenta...
No ho entès el que li estic dient.
Sí, sí, que tant...
No, no m'ha entès, m'ha entès vostè, ell no m'ha entès.
Jo no ho he entès encara.
No, 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 no. Es preocupa molt pel programa, la senyora Negreu, no? Li envia sobre què li sembla i què no li sembla.
Sí, li agrada, li agrada.
Sí, no el veig sempre.
No està demanant feina, no?
Dissabte passant no el vaig poder veure. Bueno, vaig veure el tros de l'Olifants. Però...
Al final, vas arribar tard a casa, doncs.
Sí, sí.
Aquest interès per les coses, de vegades, té un rerefons.
Home, m'agrada saber qui...
Potser sí.
O potser no, però...
M'agrada saber amb qui tracto. M'agrada saber amb qui tracto.
Deu ser això.
També em llegeixo les teves entrevistes, Vicent.
Sí, però jo no la pense portar de contractulina a les meves entrevistes.
Home, està super.
Bueno, renovar.
Ja que estem de piloteig, permeteu-me recordar que en Feixedes i en Xuriguera estan el 30 de novembre, aquest mes estaran a Vilafranca presentant la seva obra de teatre.
Ah, mira.
Que estem posats a dir, doncs...
Molt bé, molt bé.
Vale, vale.
Vinga, va, convidat. Convidat.
Sembla un canòdrom.
Escolta, i el gant Pàmpols aquest no en dieu res? Trobo que no us ha cridat l'atenció, això.
El reconstructor?
El reconstructor de la
jo
dana.
Jo només tinc una curiositat sobre això.
Vien de l'exèrcit.
A veure, jo, si va néixer en Figueres, va néixer.
No, va néixer a Figueres i va passar la seva infantesa a Lleida.
Va néixer. Ve a passar la infantesa a Lleida.
És un català de color.
No.
Escolta,
no.
Un moment. És un destacat al moment. Ha estat el tercer home. Ha completat 3 expedicions polars pel sud.
Sí, és un atleta, és un atleta.
Pel nord?
Sí.
Què més vols?
És un atleta. Els pics de l'Everest.
Què més vols?
Tenim un boina verda, caram!
Va participar a un programa que hem d'investigar a Televisió Espanyola, que es deia El Filo de lo Imposible, i va ser un dels protagonistes.
Jo només pregunto per tipologies de personatges.
Però en Mazón s'està amagant, s'ha agafat una mena d'Indiana Jones, però va ser un
gran programa. Jo només pregunto si per tipologies de personatges el fet de néixer en Figueres vol dir ascendència, família militar o no. És l'única cosa que demanes. Perquè si no s'equivoquen vostès, en Figueres...
Depèn, no?
Bé, en Figueres hi havia una caserna.
Sí, bueno, Vicent, també. Discriminador.
A Sabadell també.
Però què discriminador? Jo soc periodista i vostè també està casant moscos.
I a València hi havia valencians i no tothom parla català.
No m'entén vostè.
No l'entenc.
Quan una persona té una ascendència i una família militar, que els militars això sempre en fan molta ostentació, molta gala, és una tipologia de personatge a l'hora de retratar-lo.
Sí.
Pot trencar o no pot trencar la norma, però és un tipus diferent de personatge. I que una persona no ve d'un món civil i s'ha interessat pel món militar és una altra tipologia. Jo sóc curiós. Curiós. I a mi m'interessa saber...
Tu ets entomòleg,
Sí, una cosa serà entomòleg i una altra cosa és estar en l'inòpia. Jo vull saber l'origen de les persones.
Però abans de saber, ja l'has criticat.
No, els entomòlegs no critiquen els insectes, no s'equivoquen.
L'entomòleg t'he dit jo que
ets. De totes maneres, ara, us doneu compte del perill? A mi em sembla que ningú es fixa el perill que de la reconstrucció de València la porti un cadàver polític. El senyor Mazón.
No, perquè la portarà un militar.
Bueno, però per això, ara... Però el cadàver encara hi és, eh? El cadàver encara respira.
Jo crec que hi serà bastant de temps, perquè, entre altres coses, perquè no té alternativa.
Estic despatxant, eh?
Aneu fent, no, vosaltres?
Estic tallant lluç, ara. Estic tallant lluç aquí per la Maria, que ha vingut.
Ara vaig xupar lluç,
Lluís, aquí al Montseny, algun del rialot del Montseny l'ha trobat aquí.
No, Feixades, digues. Aquesta colla, ara, per exemple, podríem fer una secció a la tertúlia d'esports i, mentrestant, ells podien fer la seva tertúlia per sobre. Vull dir,
sí.
La tertúlia del dimarts, és que no importa qui hi hagi.
Té vida pròpia.
Exacte.
Abans no em penxeu.
Teniu problemes de son, per cert?
Sí.
De son?
Sí. De tant en tant, sí.
Perquè vindrà Eduard Estivill a les 11. Farem consultori de la son. Ho dic per si algú vol anar trucant ja. El 9-3-0-1-7-4-7-4, si té prou problemes de la son, podrà parlar...
Jo en tinc. Jo dormo massa.
Jo el dilluns tinc malsons.
Deixeu rematar amb en Xuriguera, que no sé què ens volia dir.
No, tinc una pregunta. És que m'ha cridat l'atenció... Com es deia l'alcalde de la Cerdanya?
Chia.
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 Isidre Chia.
Isidre Chia.
I la nòvia d'en Piqué, com es diu?
Chia, sí, sí.
Ah! Ah! Més preguntes, senyoria.
Clara Chia.
Apa,
mira, bueno, no fas a l'entomòleg, vostè. Fas al favor.
No consta que siguin familiars, però vaja.
Bueno. No són.
Investigueu, investigueu. S'ho ha de dir tot.
No, no s'ha d'investigar això, perquè...
Un altre documental.
No, la senyora Brenes diu que no hem d'investigar aquestes coses, que hem de ser, en aquest sentit, oberts, porosos.
Has d'investigar sense prejudicis.
Sense prejudicis s'investiga sempre, sobretot jo. No sé si vostè què fa, però jo sóc un entomòleg molt assenyat i molt curiós.
Tu ets un entomòleg de primera.
Exacte.
Carles Soriguera, Fel Feixades, gràcies.
Gràcies, entomòlegs.
Adéu, adéu.
Adéu.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Es pot que tira apostòlic? I la resposta era anunci. Un espot és un anunci. I un nunci és un representant del papa de Roma. 1490 dels 1568 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 6 punts per a la copa. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Elisabet, Casamitjana i Capdevila. I avui també ens heu dit Pasquí, Pastor o Vaticà.
Doncs fins aquí la tertúlia amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. Ara passejarem amb l'Albert Tom i després parlarem de la joventut i de com estan emocionalment. Volem escoltar joves perquè hi ha enquestes que diuen que 6 de cada 10 joves senten malestar emocional de manera habitual.
Sí, sí.
Això segons el baròmetre juvenil, i la salut mental dels joves i adolescents és motiu de preocupació també al més alt nivell. Per tant, l'OMS, per exemple, l'UNICEF, consideren que el millor antídot ara mateix són els programes de prevenció, que cal fer coses com s'estan duent a terme en algunes escoles catalanes, que hi ha projectes per intentar afrontar aquest malestar emocional. En parlarem després de la publicitat. Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com el formatge ratllat mozzarella Eroski 200 grams a 1,57 € o la banana a 1,32 € al quilo. Caprabo, amor etern als preus bons.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
Arriba la liquidació final d'any per renovació de flota de vehicles Land Rover i Jaguar Aquadis Land Motors. Només queden 20 vehicles nous d'ocasió, gerència i quilòmetre zero. Fins al 30 de novembre, emporta't el Land Rover o Jaguar amb un descompte de fins a un 25% i amb 48 mesos de garantia. Liquidació d'estoc Aquadis Land Motors amb fins a un 25% de descompte.
Torna Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot, el 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la plusa de milions d'Euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A veure... Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga Trescat.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Albert Om, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Ricardo Estrell.
Doncs avui fa bon dia per passejar.
Avui sí.
Ha passat la tempesta, el fred s'ha estabilitzat.
Bueno, és que l'últim dia que vam passejar tu i jo, ara com que te'n vas als Estats Units, jo la setmana passada tenia un rodatge de la Marató de TV3, l'últim dia era el 29 d'octubre, que va ser el dia que després, a la tarda, es va desencadenar tota la dana al País Valencià.
O sigui, imagina't si han passat 3 setmanes. Doncs,
3 setmanes, sí, sí, que sembla que amb això al País Valencià, tantes imatges que hem vist, sembla que hagi passat fa mig any, no?, segurament. Mm. I avui, mira, això que explicaves, no?, que ara Amazon ha nomenat un militar.
A mi em sembla surrealista.
Un militar per liderar la reconstrucció, no?, com a vicepresident del govern, em sembla que és, i liderarà la reconstrucció de València. Però és que jo m'ho vaig temer des del primer dia una mica, diguem, no?, perquè hi ha aquest discurs antipolítica que ha generat tot això, hòstia, que és molt perillós, no?, quan dius, és que no serveixen per res els polítics, és que ens governen uns incompetents, és que són un desastre... Clar, quan dius tot això, el pas següent quin és? Doncs que vingui l'exèrcit, que vingui l'exèrcit a netejar els carrers, però ara que vingui l'exèrcit a governar, és això. Sí, sí. I a més, jo crec que aquest nomenament és un nomenament molt hàbil, eh?, perquè crec que serà difícil... que algú el critiqui, diguem, no? Perquè s'ha instaurat com aquesta cosa de dir, bueno, doncs que vinguin els militars. Hòstia, això és un discurs molt perillós, aquest discurs de l'antipolítica.
És com que ja hem superat la política, no som capaços de fer-ho, necessitem els professionals, no?
Exacte.
I els professionals són els militars.
Els militars són els professionals, doncs imagina't. I això em lliga amb el que et volia parlar també avui, perquè avui és 19 de novembre, demà 20 de novembre, 49 anys de la mort de Franco. Això què vol dir? 49 anys no és cap aniversari rodó, però vol dir que d'aquí un any venen els 50. I aquest any, clar, aquest any serà un any molt fort. Si l'any dels 50 anys de la mort de Franco, suposo que mirarem molt enrere. Com hi mirarem? Cap enrere, no? Aquesta és una de les preguntes.
Vols dir, però ho dius en el sentit de si apareixeran aquestes veus nostàlgiques amb més força, o dius en el sentit de si veurem que aquests 50 anys de democràcia no han estat tan bé com ens imaginàvem?
No, jo crec que és un moment... Clar, què passa aquí? Vox directament reivindica. El franquisme no se n'amaga. El PP n'és hereu. Se n'amaga una mica més, però n'és hereu. Vull dir, si mires la genealogia en moltes de les famílies, vull dir, ve directament d'allò, diguem, no? I a més, mira, que el Kapuscinski deia una cosa, que per recuperar-te d'una dictadura un país necessita 100 anys. Doncs bé, mira, ara estarem a la meitat, als 50 anys, no? I crec que és important a veure com ho expliquem tot això, perquè a vegades el franquisme jo tinc la sensació que hem explicat molt la guerra civil sí que l'hem explicat, però que llavors sembla com si després de la guerra ja vingués el 600.
Totalment.
El 600 i el turisme. I dius, hòstia, no. Vull dir, aquí ens estem saltant 20 anys, la dècada dels 40 sobretot, però també la dècada dels 50, que van ser uns anys de misèria, de molta repressió, de moltes morts... I això...
D'assassinats, sí, sí.
Això crec que és una cosa que estaria bé que l'expliquéssim també, no?, quan parlem del franquisme, perquè és això. Anem de la guerra, als 600, al turisme, a les sueques, i a riure amb l'Àries Navarro quan li queia el moc dient que Franco ha mort.
Clar, no? I després anem als 70 i l'explosió del feminisme i de... d'unes, en fi, de conquerir uns espais democràtics, no? Però ens oblidem de tot el que va suposar la petjada de Franco en aquest país, no?
Exacte.
No? I que mai se'l va vèncer, el franquisme.
Mai, no, clar, jo crec que ara encara moltes coses, vull dir, si realment és això que necessitem 100 anys per superar-ho, doncs estem a mig camí i en moltes coses no diria ni que a mig camí, no? Perquè ja veus que moltes estructures encara hi ha alguna cosa de tot allò. Llavors, esclar, coincideix aquests 50 anys amb aquesta part que jo crec que no hem acabat d'explicar del franquisme, que hem fet aquest salt des de la guerra fins als 600, coincideix en un moment en què, clar, Vox, PP, tota aquesta extrema dreta que es mou per les xarxes, tot aquest populisme, tota aquesta cosa de que ha generat València també, d'Iker Jiménez, d'Àngel Gaitán, tot aquest discurs antipolítica, tot aquest discurs que si l'exèrcit això ho arregla, que si l'exèrcit... Hòstia, fa una mica de por, diguem, no? Que és el que... Ja. Com es pot llegir aquest
any. Que també al final estàs com blanquejant una mica també tot el que va suposar això que ara deies, no? Perquè, és a dir, molta gent jove que potser ara creix en el món actual, que no té tant aquesta experiència, fins i tot familiar, viscuda directament del que va suposar el franquisme, pensava més en els meus avis, per exemple, més directament, no? Que ja eren més madurs.
Sí.
Doncs clar, fa que també acabes com esborrant molt de la memòria el que va suposar exactament, no? És a dir, el testimoni s'esborra.
Totalment, no? I llavors per això és important veure, ja, mira, el petit celler ja obre.
Està obrint aquesta hora.
Això és un bon senyal.
Dos quarts d'onze,
Dos quarts d'onze.
Puntual, mira,
dos
puntual.
Quarts d'onze puntual.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Doncs això, que veurem a veure ja com s'explica. En tot cas, aviso això, que hi haurà una sobredosi, tindrem molts treballs, molts documentals, molts llibres. Avui a Madrid, els de Mongolia, he vist que ja estrenen un espectacle que es diu Chistes contra Franco, comencen a sortir els primers llibres, hi haurà 1.000 documentals, 1.000 coses, però... A veure, no?, aquesta cosa, aquesta reserva.
També ens has posat aquí en el guió les dades d'audiència d'exhumació del dia que van exhumar Franco. No sé si les recordes, aquell dia.
No, jo...
Mira, Planta Baixa va fer un 26,8% de share aquell dia.
Home, boníssim.
I la resta de cadenes va ser espectacular. El Rojo Vivo, el programa d'Anna Rosa... Més de 70 mitjans de comunicació nacionals i internacionals van demanar senyal també de Ràdio Televisió Espanyola per retransmetre-ho. És a dir, que en tot aquest fenomen també hi ha hagut una fascinació a vegades pels mitjans, per l'interès que hi ha del tema, i que si no vigiles com ho fas ho acabes naturalitzant, perquè és com un esdeveniment més.
Van tardar 44 anys, eh? Vull dir, van esperar que fessis Planta Baixa.
Exacte. Però hi ha el perill de veure-ho com un esdeveniment.
Com un esdeveniment, sí. No, no sé, veurem això. Clar, a més, si tu ara agafes els 8 milions de catalans, n'hi ha més de 5... que ja no van viure Franco.
Això.
Quatre perquè van néixer després i un perquè deu haver arribat de fora, no? Diguem, llavors, pervertir i tergiversar el que va ser el franquisme, doncs és més fàcil amb tanta gent que no ho ha viscut directament i que segurament no ho ha ensenyat, o sigui, no li han ensenyat a l'escola, tampoc, no?
Clar.
Bueno, veurem això. Demà, 49 anys, i a partir d'aquí comença...
Comença l'any.
Comença l'any Franco.
L'any Franco.
L'any Franco. L'any Franco, a veure què.
Alberto, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Ricard.
Torno cap a dins.
Que vagi bé.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, govern d'Espanya.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ja sóc autònoma. Quina emoció. Però ja no puc posar-me malalta o agafar una baixa?
Doncs jo, si necessito agafar una baixa, tinc a Previsió Mallorquina, que m'indemnitza per cada dia que no puc treballar.
Previsió Mallorquina?
Sí, Previsió Mallorquina. Única companyia especialitzada en assegurances de baixa laboral per autònoms. Pregunta al teu mediador d'assegurances o informa't a la seva web.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes...
Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara la cafetera superautomàtica Krups per 249 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrodomèstics.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que dic més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest dimarts, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Les guerres que
hem vençut... Aquí és on ens roben el disc.
No podríem dir-ho així, sense pistola ni atracament, però sí.
125 anys d'història donen molt de sí.
No hay ninguna duda que para mí el Barça es más que un club en todos los sentidos.
Tant que fem un nou himne d'aniversari. Amb David Carabén i el Barça crearem el nou clam. A TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
La 22a edició dels Premis Zoom ja és aquí. Del 21 al 23 de novembre, Igualada es convertirà en el punt de trobada de professionals i amants de la televisió, sèries i nous formats digitals. No et perdis la gran gala dels Premis Zoom, el 23 de novembre, al Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. Més informació a premiszoom.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina Centre de la Imatge presenta l'exposició Desestructures de Poder, de la brasilera Regina Silveira, artista multimèdia i figura clau de l'art conceptual internacional que qüestiona l'statu quo i projecta altres realitats i futurs possibles. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Núria Ribó, què tal? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia, què
com
tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí? Bueno, això està bé, home, està molt bé.
No Roda el món i torna al bon.
Sí, ja, sí, tocant de peus a terra una mica,
tocant
no?
Tocant de peus a terra i
que, bé si està aquí,
i un bon catacrac que ens han donat,
sí,
per
Estats
totes
Units,
bandes.
Avui parlarem de com estan emocionalment els joves. Línies obertes també, si hi ha algun jove o algú que conegui una experiència propera i la vol compartir, línies obertes. El 93201-7474. Tu en tens el teu entorn, Núria?
Jo crec que sempre ha existit. El que passa que ara comencem a parlar-ne afortunadament. Jo ho comparo amb la violència masclista contra les dones. Sempre ha existit.
El malestar emocional, vols
dir? El malestar emocional ha existit sempre a les escoles. El que passa que, com no ha estat compartit, no s'ha explicat, no s'ha tingut en compte, fins i tot els pares tampoc no han tingut cura. Aleshores, és una situació que ha passat desapercebuda fins que explota. I ara me n'alegro, perquè n'he vist que això... Jo els hi preguntava abans de començar, dic, fa temps que ho feu? Diu, no, acabem de començar ara. Dic, Déu-n'hi-do, en el moment que estem, doncs anem una mica tard, perquè el que vaig llegint jo de malestar i de salut mental al món, i sobretot el que diuen el nord global, perquè el sud ni els considerem. Som els que estem en unes condicions terribles, inclús Espanya, és on es consumeixen més ansiolítics d'Europa. O sigui, hi ha una situació que realment ja toca que es parli i que es parli amb la gent jove.
Dos línies obertes, el 93-01-7474.
Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà.
Les dades diuen que 6 de cada 10 joves senten malestar emocional de manera habitual, segons el baròmetre juvenil. La salut mental, de fet, entre els joves i adolescents és motiu de preocupació al més alt nivell, i tant la OMS com UNICEF, per exemple, consideren que el millor antídot són els programes de prevenció. En algunes escoles, per exemple, catalanes, s'està donant a terme un projecte per donar eines a joves i adolescents per afrontar aquest malestar. Ens acompanya avui l'Ariadna Mendoza. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Molt bé? Sí? Que bé. I els teus amics com estan? Com esteu en general vosaltres?
Com a classe, la veritat, bastant bé. Cadascú té els seus problemes, com hem parlat abans, doncs, emocionals. Cadascú té la, doncs, la seva vida, la seva persona, no? Però com a classe i com a... Com ens portem entre nosaltres, bastant bé, perquè des de petits sempre ens han dit que com hem de comportar-nos, com hem d'estar entre nosaltres, que hem de valorar-nos, i sempre ho hem tingut molt inculcat.
O sigui, saber com estan les persones és important en el dia a dia, no? De saber si una persona està més trista, està més alegre...
Sí, l'empatia, ser... Ser empàtics amb els nostres amics, amb les nostres amigues. Hem fet un grup d'amics entre nosaltres que jo, les amigues que tinc, la majoria són de l'escola, els amics que tinc són de l'escola. Són persones, doncs, que des de petites hem estat i hem estat juntes, ens hem estat ajudant.
Tu tens 13 anys ara.
Sí.
Fas segon d'ESO. I a la teva classe heu fet aquestes sessions que ara deia jo sobre habilitats emocionals, també. Heu anat treballant durant anys. Què et van semblar? Què és el que feu?
Doncs el que em vam fer l'any passat, que vam començar, va ser, sobretot, explicar-nos de què anava el projecte, la resiliència, com reaccionar, les actituds passives... ens van explicar, doncs, el projecte, el que entrava, de, sobretot, teoria. I vam... La meva classe, el que vam trobar a faltar va ser activitats, no? I aquest any les estem posant en pràctica. Com podem fer-ho servir, com podem... Bueno, sí, com podem utilitzar-lo.
També ens acompanya l'Andrea Blázquez, que és una de les mestres que ha fet aquestes sessions. Ho confirma que hi ha rialles, però també alumnes que després diuen, doncs, mira, això ha estat bé, no? Andrea, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu amb què et trobes? Amb quina actitud et trobes dels alumnes que fan aquestes classes?
Clar, jo crec que canvia molt quan comencen a fer aquestes classes a quan troben útil el que estem fent, no? Al principi potser hi havia una mica de reticència al pensar de què m'has d'ensenyar a mi, de com parlo jo amb els meus col·legues. Però home, sí que és veritat...
Clar, depèn de la classe, no? De dir, ara em vindrà aquí algú de fora, jo vaig obrir emocionalment, no?
Clar, sí que és veritat que...
Si no ho explico a casa, com ho vaig explicar aquí, no?
S'enfoca una mica de cara que ells ho puguin experimentar. Si jo t'ensenyo, no? Potser tu mai t'has parat a pensar què és l'autoestima, necessites saber que existeix i que s'ha de treballar per tu poder-ho fer. Llavors crec que quan ells ja vas veient a les hores de classes, no?, que utilitzen paraules que tu has treballat, que utilitzen que la gestió dels conflictes és el que hem treballat en un roleplay, o que les eines que estem fent a classe et diuen, ahir ho vaig provar a casa i m'has funcionat molt bé, és quan veus que entren a les matèries i quan veus que de veritat és productiu, quan ells estan conscienciats de que això serveix.
Aquest projecte per donar eines als joves per afrontar el seu malestar emocional es diu Henca i està impulsat per Sant Joan de Déu amb el suport de la Zurich Foundation. Ens acompanya també la doctora Esther Camprodon. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que és adjunta a la direcció mèdica i directora també d'aquest projecte. Explica'ns com neix aquest projecte, Esther.
Neix d'aquesta preocupació que comentava abans, d'aquest increment de malestar, que fer un apunt que el malestar forma part de la vida. No pretenem eliminar el malestar, sinó aprendre'l a gestionar de forma saludable. I juntament amb la Zurich Foundation vam impulsar des de Sant Joan de Déu aquest projecte que a Catalunya, gràcies a la col·laboració amb el Departament de Salut i Educació, neix com a Escola Resilients Henca aquest 2023-2024, amb aquest propòsit de posar al centre el benestar emocional a l'afrontar les adversitats de la vida d'una manera saludable, però anant una miqueta més enllà. No, no, nosaltres fem el programa i en dos grans àmbits, l'àmbit de centres educatius i l'àmbit de sensibilització. A l'escola, com bé explicaven elles, el primer cicle treballen aquestes habilitats. També incorporem els pares, perquè és important fer tallers de parentalitat resilient, aquest cervell d'adolescent que s'està formant per ser un adult autònom requereix que l'acompanyament de l'entorn sigui favorable.
Vols dir que en gran part els problemes són els pares? L'ambient que puguin generar els pares, aquesta incomprensió?
La resiliència, quan la treballes, l'has de treballar a totes les dimensions. Des de les eines que adquireix la persona, com el com ens acompanya tant els docents, els pares, evidentment, com l'escola. La responsabilitat d'ajudar a créixer i acompanyar de manera empoderant, validant, amb respecte, sí que està demostrat que les relacions afectives positives preveuen problemes de salut mental, i no només això, sinó que fomenten l'autonomia.
Tu te n'has trobat de moltes reticències?
Hi ha una mica de tot. Sí que és cert que és una mica com ells, no? Al final vivim en una societat en què necessitem partir molt del que és útil. I això en un inici, a nivell acadèmic, a nivell d'educació, sembla com una mica de... Li estem traient hores al que són les mates, li estem traient hores al que de veritat val, no? Yeah. Però al final nosaltres hem fet xerrades de... de famílies per veure una mica el que és aquest projecte, no? I sí que és veritat que cada vegada són més conscients i que al final també veuen resultats en el que, si tu amb les mates t'estàs frustrant i no saps gestionar-ho, acabaràs suspenent un examen que potser amb altres habilitats, les soft skills, no?, que a vegades predominen menys en el que fa les xerrades educatives, t'estan funcionant. Llavors, acaben veient els resultats i acaben sent partícips. Hem de treballar en una mateixa línia, només l'escola no serveix.
Oriana, vas fer sessions amb l'Andrea, no?
Sí, jo va ser la meva professora que ens va presentar el projecte i sí, vaig fer-les amb ella.
I què tal, què tal?
Doncs la veritat que és molt bona professora perquè ens ho explica tot molt bé i jo vaig arribar, quan vam començar vam dir, això què és? Això no sabem
sí,
què
quan
és.
Us diuen resiliència, no?
És com, què és això?
Assertivitat.
Clar. I doncs després l'acabes entendent com reaccionar als problemes, de quina manera, o segons la teva persona, com pots aconseguir fer diferents coses o alguna cosa així.
Núria.
Parlar de benestar emocional, i a vegades no sé si és una mica un eufemisme per treure el concepte de salut mental. Encara sembla que hi ha com una certa reticència a parlar de salut mental. És així?
Cada vegada menys, no? Sembla que ja en parlem molt, molt, molt més de salut mental. Aquí és important diferenciar el que és el trastorn mental de què és el malestar emocional. El malestar emocional apareix davant d'una dificultat de la vida i és transitori, i el trastorn mental és un patró persistent d'alteració de pensament, conducta i emoció que requereix un diagnòstic clínic i és molt més persistent en el temps. Amb el malestar emocional, l'impacte de l'ambient és major, i és modificable i el podem aprendre. I, per tant, també és important tenir en compte que el benestar emocional no és estar bé, és estar bé amb el que penso, amb el que sento, en com em comporto, en com em posiciono davant del món i com el món m'influencia a mi. Va molt més enllà de la salut mental, inclou el benestar emocional. Sí.
El detonant de cara en parleu a les escoles, perquè és molt recent, has dit de l'any 23-24, ha estat la pandèmia, perquè a partir de la pandèmia el que llegim contínuament és malestar a les famílies, a la gent gran, a la gent jove, i la gent jove ho sap gestionar encara, diguéssim, pitjor, perquè no té les eines. Els grans no és que en tinguem masses, però la gent més jove ho té més complicat. I haver viscut la pandèmia tancats, quan veus les estadístiques ara o estudis que es fan postpandèmia, posa la pell de gallina. Suposo que és el que ha forçat a les escoles, perquè fa molt poc que ho esteu fent.
Realment, programes de competències emocionals ja fa temps que se'n desenvolupen. Probablement han estat tapats, no? O no han estat tan evidents. Ara, realment, amb la pandèmia, sí que s'ha posat en la primera pàgina de que cal cuidar i tenir cura de la salut mental i del benestar emocional, igual que qualsevol altre àmbit. De fet, el nostre programa està basat en programes previs ja que sí que han funcionat i que sabem que, com deien abans, no és l'antídot per protegir els problemes de salut mental. L'aïllament, no? Tot el que és la soledat no desitjada, el no tenir contacte amb iguals, es va posar en evidència que calia cuidar i com afrontem la problemàtica, que no té a veure amb un trastorn mental, sinó com el malestar el gestiono.
I una darrera cosa, quan important és aquesta matèria per entendre-ho? És una cosa que la feu, mira, ara ho feu i s'apunten els que volen, o és una matèria troncal? Perquè a mi em dona la impressió, pel que vaig veient, que dius, bueno, anem fent-ho i encara no té prou pes, quan hauria de ser, des del punt de vista meu, diguéssim, una matèria troncal, no fer-la de tant en tant,
sinó obligatòria. Et responc amb una pregunta i després et responc. Per què aprenem a llegir, escriure i a sumar? O sigui, si ens fem aquesta pregunta, probablement és per poder, no?, quan tu tens una professió molt concreta, doncs aprendre a desenvolupar les teves habilitats tècniques, no? A la carrera estudiem o als cicles formatius per a desenvolupar una professió, les competències operacionals. S'ha demostrat que és igualment important les competències emocionals, aquestes maldites soft skills més transversals, perquè tot procés en el món, tota la situació que nosaltres ens trobem, desencadena un procés emocional que això et fa prendre decisions. El com tu gestiones i aprens les decisions impacta en com volem que siguem, que sigui el món, i com ens influencia a nosaltres. Està demostrat que quan tu treballes les competències emocionals, el rendiment acadèmic és millor, social, a nivell familiar, i a més, la persona és més conscient de tenir cura del seu benestar emocional i, per tant, reduïm conductes de risc. Hi ha un estudi inclús que apunta que els universitaris, poso universitaris, però pot ser qualsevol altra professió, aconsegueixen la seva primera feina gràcies a les competències operacionals o tècniques i la perden als 6 mesos per la manca d'habilitats socioemocionals. Ja no tant per la pèrdua de feina o no pèrdua de feina, sinó com volem que els nostres infants i joves es posicionin davant del món, que ens queixem que ha de ser diferent i l'hem de transformar. Per tant, ens hem de plantejar com aprenem nosaltres a gestionar i com l'entorn ens acompanya que això sigui possible, perquè és impossible que depengui només de la persona. Depèn dels pares, dels docents, però també de com la societat es posiciona i fomenta el benestar emocional.
Dels docents també és important. De fet, tu, Andrea, ets docent, ets doctora de tercer d'ESO, no m'equivoco.
Sí, aquest any sí.
I ets una de les docents que va rebre aquesta formació dels psicòlegs i per fer aquestes sessions i per treballar aquestes habilitats socioemocionals. Hi havia professors interessats? L'any passat, per exemple, quan se'n van apuntar?
L'any passat van fer la formació 4 docents i aquest any se n'han apuntat també uns altres 4. També intentem quadrar una mica amb el que es pot fer a nivell d'horaris, però sí que és veritat que el centre s'aposta força com a pilar de l'escola pel benestar emocional.
I et donen eines realment útils a l'hora de gestionar una classe, per exemple? D'identificar coses?
El projecte aquest, dius. Sí, et dona eines perquè també els trobes en un ambient que no és el de classe, el d'estudiar, el de frustració, el de... Al final, coneixes molt a la gent, no? L'escola, l'educació, sempre s'ha dit que et prepara per sortir a la vida real. I sí, la vida real és el món laboral, però el món laboral està a la societat, i el món laboral està a les persones, el treball en equip, i això no es treballa fent equacions. Això es treballa amb el que tu després rebràs. Tu has de gestionar, diguéssim que és un microcosmos, no?, l'escola, i això es fa molt més gran quan surts. Clar, els hem de preparar dins per poder sortir a fora.
Jo suposo que també el fet de tenir, Ariadna, aquests espais que trenca una mica el dia a dia també és, ho fa fàcil, no?, poder parlar d'aquestes coses.
Sí, la veritat que tenia això que dius, aquests espais facilita molt com poder parlar-lo, o també ens deien els professors que teníem per fer aquestes activitats, qualsevol dubte, qualsevol cosa que us costi al vostre dia a dia, parleu-lo amb nosaltres, tenim aquestes hores lliures, podeu venir, ens pregunteu, ho parlem.
I ens sentim acompanyats, no?
Sí, ens sentíem molt acompanyats. A mi em va servir molt perquè jo m'agobiava molt i vaig estar diverses estones parlant amb l'Andrea de com, què podia fer, i em va ajudar molt.
T'angoixaves?
Sí, amb els deures. Jo sóc d'angoixar-me molt, sóc molt perfeccionista.
I ara no? Ara ja no?
O sigui, encara sí.
És que l'angoixa no desapareix, l'única és que sap reconduir-la, no?
Clar, sí, sé controlar-la.
Saps trobar espais de control.
Sí.
I què fas, què fas?
Doncs hi havia una cosa que ens va ensenyar que era el mindfulness, que és una mena de meditació. Encara que no la faig sempre, perquè no és que em serveixi tal com ara ja estic molt millor, no. Simplement és que quan estic moments angoixada em serveix per desconnectar, per poder tenir aquest moment de, vale, ara relaxa't, pensa en això i després ja seguirem. I és com per, sí, per desconnectar.
Dissabte, per cert, de la setmana vinent, el dia 30 de novembre, Esther, feu al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, el Festival Viva de la Vida. Que, en què consisteix? Quin és l'objectiu?
El propòsit una mica és fer una trobada on posem al centre el benestar emocional dels joves d'una manera festiva. Hi haurà diversos espais en el que, aprofitant el concepte literari del camí de l'heroi, aquest camí de transformació, faig un parèntesi, Henka significa, la paraula Henka és d'origen japonès i significa camí de transformació en positiu sense possibilitat de retorn al punt d'origen. Hi hauran activitats pels joves, pels adolescents, un videopodcast amb què hi hauran testimoni i resiliència, i volem ser un espai de diàleg. Aquest diàleg del benestar emocional hem de començar a parlar-ho entre salut, educació, social, els pares, els docents. El propi adolescent ens ha d'explicar com hem de fer aquest nou camí de transformació, i pretenem, per això anem al CCCB, un lloc emblemàtic, i també prop de la ciutadania, que és on hem d'estar.
És gratuït i pot anar qualsevol?
És gratuït. Cal inscriure's per controlar l'aforament i cal inscriure's als tallers o al videopodcast, o el concert de la Sofia Coll, que acabarem, i també és obert a professionals, a sanitaris, a docents i a famílies. Hi haurà taules rodones en què repassarem la resiliència individual, a la resiliència familiar i després a nivell de societat, que hem de fer una reflexió més ètica, política i social, i per tant esperem sortir també més enfortits i haver après molt.
També.
Sí.
I anireu, Ariadna, o no?
Jo,
Tens alguna cosa aquell dia?
Jo aquell dia tinc partit.
Ah, veus? També és molt important l'esport, vull dir que és bàsic. Sí,
però ens han, més companys que els hi han preguntat, tu pots anar, o a algú li semblaria interessant anar, i hi ha un o dos companys que poden anar i que els fa molta il·lusió, i els tenim com a representants de la taula rodona.
I professors també, hi han d'anar? No sé si aniràs tu a Andrea.
Sí, hi aniré jo amb una companya que també va implementar el programa, i segurament l'orientadora del centre s'ho està plantejant, inscrites, ja estem.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio. Esther Camprodon és directora del projecte Genca. Dissabte que ve dissabte 30 fan aquest festival Viva la Vida al CCCB, oberta a tothom. L'Andrea Blázquez és docent, és tutora de tercer d'ESO, i l'Ariadna Mendoza és alumna de segon d'ESO. Noé Ribó, gràcies de nou.
Bon dia.
Una pausa, ara tornem.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A l'escola primària es detecta menys a les nenes que als nens amb altes capacitats. Segons diuen els experts, les nenes s'amaguen o busquen encaixar més amb el grup, i per això es converteixen en invisibles pel sistema educatiu. Parlem dels motius dimarts a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
S'ha d'ajudar a la naturalesa si la naturalesa no és prou generosa. De Memòria d'Ivni, de Josep Pujades, Pius Pujades.
Postdates, la institució de les lletres catalanes, i Catalunya Ràdio amb la literatura.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai, parell!
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisabet de Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana, amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca a l'esquena...
Ah, això es fa ara?
Ua, mare de Déu, si es fa!
Fars de Menorca.
Fars amb T.
No. Faros.
El far.
No l'eslògan, fars de Menorca, no volem saber res més. No.
Són els menorquins els que estan fars de la resta del món.
Aquest tatuatge sí que està bé.
Fars,
no vols dir el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Arribem al punt de les 11, les notícies de les 11. De seguida parlarem amb el doctor Eduard Estivill, que de fet ja ens acompanya. Doctor, què tal? Bon dia.
Molt bé, aquí content, despert i a
la
punt.
La primera pregunta que m'ha fet, què dors bé? Fas bona cara. Dic, bueno, sí, que fem mala cara quan no dormim
bé.
No,
perquè et lleves molt d'hora, Ricard, i ja saps sí, que...
Faig el mètode que em vas prescriure.
Això és correcte.
I funciona perfectament, eh? Vull dir que després el compartirem amb els oients si fa falta.
Molt bé.
Avui, consultori... Sí, que tothom truqui i faci preguntes,
sí,
eh?
Sí, sí, tenim consulta gratuïta.
Consulta gratuïta, aprofiteu. El 93017474. En general diries per això que dormim més bé cada vegada, és a dir, que tenim més eines que ens fan dormir bé, o al pitjor, o al revés? Perquè, clar, tenim els ordinadors, les pantalles, les llumetes...
Correcte. Tenim més informació sobre què és el son i els seus trastorns. Però també és cert que el tipus de vida, que és una de les causes que més influencien a l'hora d'anar a dormir, aquesta ens està apretant moltíssim. És a dir, tal com dius molt bé, pantalles, però no només això, l'estrès, per exemple, la poca organització que podem tenir a la nostra vida, com, per exemple, fer esport al matí, que ens toqui la llum del sol... Totes aquestes coses les diem, però costa molt de fer-les.
Una obsessió meva aquí a l'estudi és que ens toqui,
sí,
la llum.
Sí, això ho fas.
I tot el dia baixen la persiana, perquè la llum, si no, les càmeres no graven bé. Però jo necessito llum. Perquè...
Exacte, la llum fa que et despertis bé i fa que hormones com el cortisol, per exemple, actuïn, que és l'hormona de la força, de les ganes, que s'ha d'anar apagant de mica en mica com s'apaga el sol.
Perquè ara tu, doctor Estivill, quantes hores dorms al dia?
Ara jo, com que ja tinc 76 anys, en dormo...
76, ja?
Sí, 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 ja tinc una experiència.
Però si estàs...
Bé, perquè l'edat està en el coco, no? Clar. I físicament, si aguantes, cuides, pots fer de tot. Sí, faig molt esport, menjo bé, em toca el sol al matí. Com que un dels esports que faig és jugar a golf, i això són 10 quilòmetres els 3 dies que jugo, doncs això em va molt bé. No, la veritat és que dormo com tota la gent de la meva edat. Al voltant de 7 hores és les correctes, i potser si són una mica menys també estaria bé, perquè l'important és que amb aquestes 6 hores en tenim prou l'endemà, però hem de completar amb una mica de migdiada, una o dues petites migdiades. Tu la fas, Ricard?
Sí, que fa dies que no, però la intento fer.
Val.
Quan la faig em va tot rodó.
Segur,
sí,
segur.
Sí. Curteta, la faig, per això.
Correcte.
Curteta o llarga?
Val,
o sigui, o faig una de mitja hora o de 2 hores...
És tal com et vaig explicar.
De moment encara seguim. Arribem al punt de les notícies de les 11 i de seguida el doctor Estivill al matí de Catalunya Ràdio.